major. Sonen trompetes des del meu balcó. L'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca, amb Aina Soler.
La vida són quatre dies. Les colles passen cantant.
Com diu aquesta cançó, arriba la Festa Major i és que cada setmana hem anat parlant amb els administradors i administradores de la Festa Major d'aquest any i a diversos convidats que han portat, el dissenyador, la pregonera, però és que ara ja, literalment, arriba Festa Major. I avui tenim per parlar sobre aquests últims detalls que queden a la Laura Cabezas i a l'Oriol Beltran. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé. Bé. Sí, sí, sí. Ara ja, recta final.
Sí, contents, emocionats i amb ganes de que... Bueno, que arribi no, perquè nosaltres ja sentim que, sí, que ja estem...
Ja hi sou.
Que ja
sí,
estem
sí,
en plena
sí,
Festa
ja
Major.
Sí, sí, ara ja estem dins el bucle, ja.
Sí.
Clar, és que ara ja heu començat amb la novena i els gotjos, els actes previs. Voleu fer una mica de repasset d'aquests dies, cosetes que hi ha sí, al programa. Avui, per exemple, avui és dia 24, què tenim avui? Us ho sabeu de memòria, segur,
sí, bé, aquesta, ara al matí, a les 12 del migdia, hi ha el sorteig de, doncs, pels vilafranquins i vilafranquines que vulguin optar a poder pujar al balcó de l'Ajuntament, si no m'equivoco, els 3 dies, 29, 30 i 31, doncs es fa el sorteig a la sala de plens, crec que és, de l'Ajuntament, i com que també hi anirem.
Sí, i després, avui a la tarda, a les 7, hi ha el sorteig de l'ordre d'actuació de les colles que participen a totes les Diades Castelleres, i un cop s'acabi, hi ha la inauguració del Firart.
Déu-n'hi-do, dies ja sí, complets, deveu estar amunt i avall, amb tot... Com que el programa de Festa Major ja el teniu a l'aplicació tots a casa, us el podeu veure, i el dels dies habituals també ja us el sabeu, avui vull aprofitar, abans de que comenci la tronada i tots els actes grossos de Festa Major, per parlar de vosaltres, de com ha estat la vostra experiència, moments que heu viscut. Com que després de Festa Major tot canvia perquè els moments seran uns altres, així ho tinc fresc d'ara de la preparació, digueu-me què és el que més us ha sorprès de tota la feinada que porta o de l'experiència.
Jo crec que una miqueta també el que hem anat dient, no? Ostres, és el volum de feina. No és que no te l'esperis, però hi ha un cert volum de feina que quan no, te sentes i comences a desenvolupar tota la tasca de l'administració, dius, ostres, dius, no és només programar i no, és... Tota la infraestructura que hi ha al darrere, que al final també passa per les nostres mans, no? Vull dir, excepte pocs serveis que sí que hi ha gestionat l'Ajuntament perquè sap on han d'anar ubicats certs materials o certes logístiques, ostres, portem una setmana que gairebé amb qui parlem més és doncs, amb les empreses que porten la instal·lació d'il·luminació, dels punts de llum, d'instal·lacions, doncs, jo què sé, les pancartes o les banderoles que podem veure avui en dia ja al carrer instal·lades, que no pas altres coses, vull dir, està sent, també sobretot, molt en contacte amb l'equip de cultura de l'Ajuntament, amb l'equip de serveis, d'unitat de serveis de l'Ajuntament, vull dir, és... També, vull dir, tenim molta sort d'ells, també, perquè si no, això seria inviable. Però sí que veus que hi ha tota una tasca indirectament relacionada amb la Festa Major, que és potser la que t'absorbeix més.
Sí, de fet, sí que l'organitzem i la gestionem tot a nosaltres, però clar, tot ho acabes derivant o contractant a tercers. Llavors, ara mateix aquesta setmana, tots aquests tercers són trucades constants, correus constants i, bueno, és feina.
Sí.
Però els contactes recents del WhatsApp deveu tenir tècnic de no sé què.
Exacte. O números aleatoris que dius, ostres.
Un telèfon fix que et truca, dius, bueno, l'agafarem i potser, jo què sé, no sé, ara et comentava abans amb la Laura, vull dir, fa, encara no eren 8:45, que també hi ha una empresa de serveis i em trucava, dic, hosti, sort que m'ha enganxat desperta. I dius, sí, és el continuar aquesta setmana que, bueno, pel que sabem dels companys de l'any passat i d'altres anys, que és això, vull dir, també ja, no és res extraordinari.
Sí, de fet, els altres tres ara els tenim tots fent coses.
Els tenim repartits per Vilafranca fent coses.
Sí, jo venim cap aquí també a les 8 del matí i he vist gent muntant coses a l'escenari i tot això, allà cridant, cap aquí, cap allà. A mi m'agrada molt saber com us van enredar per dir-vos que éreu administradors. Quina era l'excusa amb la que us van cridar?
Bueno, jo crec que aquí cadascú una mica doncs, tenia un lligam o no amb, amb la persona que t'acaba contactant. Potser saps qui és simplement de vista, o una altra potser la coneixia més profundament. Aleshores, bueno, jo crec que tots ens va sorprendre el WhatsApp que vam rebre, o la trucada.
Totalment.
Primer no hi penses, però després bueno, vas dir, ostres, jo què haig d'anar a fer ara a les 8 del matí d'un divendres a l'Ajuntament... estic proposant un altre dia i em diuen que aquell dia ja no, però és com la mateixa franja horària, llavors era com molt estrany tot i se't passa pel cap, se't passa pel cap. Jo crec que els 5, una mica, sí que ja
sí,
van poder intuir...
Quan et convoquen per anar on t'has d'anar i per... se't fa raro.
Si no et paren pel carrer i t'ho diuen de cop, si et deixen com 2 o 3 dies perquè et vingui al cap mil i una coses que poden ser... bueno, per dates, també...
Bueno, no sé. A mi les dates potser és el que em va sorprendre més. O sigui, en cap moment em pensava que podia ser per la festa major, la veritat. Perquè, què va ser?
Perquè va anar d'hora.
Va anar d'hora.
Vull dir, quan sents de setembre dius... Bueno, anirem a veure què volen. però clar, en cap moment se't passa pel cap.
Que... O algo laboral, pot ser, saps? O,
és sí, que... o jo què sé, o per alguna entitat a la que estàs vinculada, o pel que sigui, però... Que fos per festa major en aquell moment... clar, per antecedents, no? Vull dir, els de l'any passat, els amics d'on els van nomenar 15 dies abans de Nadal. Bueno, no ho sé. Va ser com bastant... Va ser molt sorprenent, la veritat.
Perquè no us van dir allò, no? Mira, és que és una reunió per tal cosa.
No.
Tal cosa no hi era. Era...
No, era...
Ens reunim.
Vine.
Sí, sí, vine. Sí, literalment. No, no hi havia una temàtica... No era com un mail, una convocatòria de mail allà... No.
Hem rebut el teu currículum, has de...
No.
Clar, el fet que no hi hagi un motiu fa despertar la imaginació.
Sí.
Aviam, Ajuntament, a veure si us poseu una mica creatius. Que aquí ja s'oloren les coses, si no, després de 300 anys. I amb què us quedeu de tota l'experiència prèvia? Quin és un moment, una anècdota, un...
Jo crec que amb l'equip que hem format.
Sí, pensava el mateix.
Sí, més enllà de l'organització de la Festa Major, quedem nosaltres 5.
Sí. Nosaltres 5 i l'equip que hem fet amb les parelles. O sigui, jo crec que és un molt xulo que... O sigui, al final, la gràcia que de fet, ahir ho comentàvem en una reunió, la gràcia d'haver-nos nomenat tant d'hora va permetre que, de seguida, poguéssim posar hasta les... Primer fer equip, no? Els 5, perquè al final som els que hem de prendre les decisions i entomar les responsabilitats. Però ens va permetre poder posar les parelles a dins l'equip, també. I tot i que, pobres, el que no he aguantat, vull dir, és increïble, han pogut ser també part de l'equip, no? Vull dir, ostres, abans de Nadal ja dinàvem totes les famílies juntes, ja... Crec que s'ha teixit algun... No? Vull dir, crec que és el que ens emporta... És el que diuen sempre, no? El que t'emporta és l'equip, però és que no és l'equip, no? És l'equip i les parelles, i també hi tenim, no? Hi ha els dos nens petits, també, que són els... protagonistes del grup quan ens trobem, vull dir... Jo crec que és això, sobretot, el que ens emportem.
Sí, vam guanyar com un temps de qualitat, de no haver de començar a treballar molt ràpid a l'octubre, que sí que ja hi vam començar, però, clar, si tu comences a finals de desembre, és que t'enganxa el Nadal pel mig i t'hi acabes posant al gener. Llavors, allà ja sí que has d'anar com molt per feina. Sí. Però nosaltres, clar, des de finals de setembre vam tenir bastant de temps per... Doncs això, anar fent equip, anar-nos coneixent, veient una mica els caràcters i mica en mica doncs, anar fent-ho tot.
Sí, perquè de fet a l'octubre ja vam arrencar, ja, vull dir, finals de novembre, tot el que és el cartell musical, i el teníem pràcticament firmat.
Sí, finals de novembre estava tancat.
Temes com el naixement de l'Espai Nostra Senyora i que això després ha sigut més feina, però el que és el cartell de la Rama Sant Francesc, 30 de novembre, si no estava firmat, estava reservat ja.
Igual que la pregonera.
Sí.
La pregonera, jo crec que el seu nom va sortir al primer sopar.
Sí, a l'octubre ja la teníem. No li havíem dit, però nosaltres ja la teníem.
Va, ja va bé anar tranquils. Ja hi ha prou feina com perquè a sobre vagis allò corrent i estressada a última hora. Quina és la dificultat més gran que us heu trobat?
Suposo que una mica la part econòmica de la festa, la gestió...
Sí, sobretot que va linkada amb molta pressió.
Sí.
De, bueno, a veure aquest any, no sé què, no sé quant, dius, ostres, dius, encara els pobres de l'any passat no han tancat números, que ja m'estàs dient què vols jo que faci l'any que ve, saps? Dius, ostres, no sé. I que a més és una responsabilitat que a més és molt complicada, perquè en cap, vull dir, el pressupost de la Festa Major és viu. Viu en el sentit de que tens patrocinadors que gairebé els confirmes. Hem confirmat patrocinadors amb el programa i imprès. O ens n'han caigut la setmana abans d'imprimir el programa. Dius, bueno, clar, és complicat, no? Jo crec que és una mica la part potser per la pressió.
Sí, potser perquè per és una pressió externa, però tu també te l'acabes autoimposant a tu. I això ho compagines, òbviament, amb la teva vida
professional i personal.
És una mica agobiant en certs punts.
Sí, i potser després tot el tema operatiu. O sigui, no, poder tenir tot el mapa de la Festa Major al cap i que ara truca la gent de Cultura per si els hi pots confirmar això, o la gent de la Unitat de Serveis, perquè necessiten que els hi diguis això, o la gent, o això, no? Algun proveïdor de serveis, tema d'il·luminacions o punts de llum, el que sigui. I has de tenir com tota la Festa Major, l'operativa, posada al cap i tenir, bueno, allò, poder obrir la carpeta quan et truquen, saps?
Acabeu sent experts en coses que potser no havíeu tocat mai, no? Necessito una llum que m'enfoqui aquí.
No, vull dir, és veritat.
Sí, perquè tots venim de sectors molt diferents, dos del sanitari, del màrqueting, el comerç i jo que sóc mestra. Clar, ningú ha treballat mai amb
aquest volum. Ningú gestor cultural.
Exacte.
Ningú gestor cultural, ni treballa una promotora musical, ni... clar, aquí caus aquí i... Ara, per sort, tens els antecedents, any rere any, i al final no t'inventes res de nou. Però, ostres, clar, és tot un repte.
Quina és la vostra preocupació per aquests dies? Allò que diguis, mira, és que això em té tens, no em deixa dormir. Teniu tot lligadíssim, eh?
No, a veure, que sonarà el telèfon el 29 a les 5 de la tarda, vull dir, això està clar, o el 29 a les 9. No, a mi potser el que em fa patir més són coses externes, o sigui, per una banda és la pluja, no?
Sí, està clar. Evidentment hi ha una mica de previsió de cara a la setmana que ve. Sí que hi ha moments molt concrets que no ens agradaria gens que plogués. Sabem que per Festa Major plourà en algun moment o altre, això ho sabem tots. Però sí que, clar, hi ha certs moments que dius, ostres...
No m'agradaria que passés per aquest moment.
Exacte.
I després també una mica el tema de, bueno, del que pot passar a la nit, no? Vull dir, al final, cada matí...
Seguretat.
Sí, vull dir, jo crec que és el que ens neguiteja més a tots. És el que ens neguiteja més a tots. I això que tenim tota la policia 24 hores, tenim l'equip de seguretat privada que també, doncs, també circulant per tot el centre i tots els espais on hi ha activitats... I clar, bueno, una mica el que veus a la tele espanta, no? I al final Vilafranca és una vila molt gran. I no només la
o festes majors petites d'aquí al voltant, vull dir, tots hem vist aquestes darreres setmanes
incidents.
Notícies que han anat sortint i, bueno, preocupa una mica.
Sí. Jo crec que són els dos punts que potser... El de la puja, tampoc hi pots fer-hi res, i amb l'altre tampoc
hi pots fer-hi
res.
Al final són coses que no depenen de nosaltres.
Exacte, jo crec que potser el que ens fan patir més són les coses que nosaltres no hi podem...
Que no podeu controlar. No. I quin és el moment que més espereu?
No sé si ens posarem d'acord aquí.
Cadascú pot tenir el seu.
No ho sé.
No, jo crec que no n'hi ha un concret. O sigui, no. Per mi el pregó és molt important i la tronada també.
Sí, jo amb aquests... Com... La dia de Sant Fèlix.
La dia de Sant Fèlix, evidentment, també.
La dia castellera, però tot el dia,
No em podeu dir tots els actes.
Ja.
No, però sí, potser jo crec que són aquests tres punts, no? Vull dir, per mi el 30 és tot un pack, o sigui que hi ha la dia castellera,
no? És com que engloba tot el dia, el 30.
Però sí, potser els altres dos actes, allò, el pregó i la tornada. Sí. Són aquests.
I quin és el concert, el vostre preferit, el que estareu allà donant-ho tot? Cadascú el seu, també, No cal que aneu a l'hora, tot.
Aquí el tema és que ens hem de regular molt, també. Si sortim el 28 fins a les 4, ja anirem malament. No ho sé. Home, a mi, personalment, el que em fa molta il·lusió dels Amics de les Arts, a mi, a nivell personal. Sí. I el que em té molt encuriosit és el dels Figaflaues, el 29. Sí, jo crec que és el concert revelació, perquè ni quan els vam contractar ens esperàvem que això agafaria la volada que agafaria. I potser la nit del 2. Jo crec que la nit del 2, si el temps ens respecta i podem tenir Jaume I allà, tot l'espectacle ja preparat, per mi, a nivell personal, jo crec que són els tres punts xuls.
Sí, de fet, Figaflaues, quan els vam contractar, encara no havíem fet aquest salt, llavors va ser una mica una sorpresa i una mica s'ha acabat convertint com en la nostra cançó,
sí,
no?
Sí, sí.
La de que no s'acabi l'estiu, llavors. Sí, jo crec que serà una mica especial aquest concert. Sí.
Que guai, també és dels primers, no? El primer oficial fora de la prèvia.
Exacte.
I a mi m'agrada molt també el tema outfits. Com porteu el tema outfits?
Bueno, tenim l'equip responsable de quina samarreta hem de dur a cada dia acte. I vam estar clar, per processó, per protocol, hem d'anar...
Això cadascú...
Hem d'anar com, per dir així, no sé si de gala està ben dit, però has d'anar...
Més formal.
Has d'anar formal, o, per exemple, ofici de 30 i missa de 31. Però sí, sí, tenim tot un equip...
Sí, vull dir, avui ja sabem la que portarem pel sorteig de castells.
Exacte, sí, sí.
La que toca demà, la que toca el concert vermut... La... Sí.
Qui és aquest equip?
Bueno, aquí tenim una persona que en forma part.
La comissió Xerinola. No, l'Anna Benach.
L'Anna Benach i jo. Sí, 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 sí.
És que això és un tema important. L'any passat també ho deien de la Mariona, que els tenia també amb els vestuaris tots rectes. Tal dia heu de portar això, aquest vestuari d'aquí.
Bueno, més que res també per una gestió de logística de rentadores,
eh? No, sí, sí. No,
de veritat. Vull dir,
portem, jo sé més a nivell personal, perquè vull dir, al final... Vull dir, jo visc amb la meva parella i ja estava i no tinc més gent a casa, gairebé que controles les rentadores en mesura que necessites cert tipus de roba per la festa major. Vull dir, és que està fins i tot en aquí arriba, eh? Vull dir, és una... Sembla ridícul, però la logística familiar i va per aquí, eh?
Sí, no? Sí. De fet, ja quan balles també la logística aquesta dels rentats ja la tens. Imagina't quan tens tots els actes. Quants cops us canvieu de roba durant un dia? Laura, segur que ho saps.
Jo un parell. O sigui...
Per festa major?
Sí.
No?
Ostres, ara mateix no
bueno,
sé.
Bueno, clar, no, pensa que el dia d'ofici, l'ofici aniràs amb una roba, dalt del balcó en duràs una altra, i al vespre una altra.
Sí,
com a mínim... I si surts a la nit, potser una altra.
Sí, com a mínim 3 o 4 vegades ens canviem de roba segur, per això que... Sí. Vull dir, el dia 3 la rentadora de treure, pum.
Sí, ara els dies previs segur que de 2, matí i tarda, perquè...
Sí, sí, sí.
I amb aquesta setmana de...
És insostenible.
...donada de calor, que està sent terrible.
Sí, sí, perquè a les tardes que tenim la parada allà al local per vendre el merchandatge o programa, és que és terrible. Vull dir, t'has de la samarreta per no pregotar, l'has de dur i canviar-te allà, perquè és que no pots. No.
Sí, i a l'església aquests dies també fa molta calor.
Sí, sí, aquests dos primers dies de gojo està sent durillo dins de Santa Maria.
El vano va a tope, no? Vale, queden pocs minutets. M'agradaria que llancéssiu un missatge, el que vulgueu, d'agraïment, de crida, de conscienciació, el que vulgueu, a la gent que ens està escoltant.
Jo primer...
Us he fet la pregunta difícil, eh?
No, bueno, primer, si haguéssim de parlar d'agraïments, potser a nivell personal seria les famílies, perquè han aguantat, famílies i amics, perquè han aguantat de vegades lo inaguantable i els tenim emmerdats amb la festa major fins dalt. I després, sobretot, jo crec que tot l'equip de l'Ajuntament, tot serveis, unitat de serveis, cultura... Tot l'equip de... Jo crec que és... Vull dir... És aquella gent que no se la veu i que està treballant allà a tope. I després, bueno, tots els patrocinadors que, gràcies al seu granet de sorra, també això ho podem pagar. Vull dir, al final, les coses com són. Jo crec que els agraïments serien aquests.
Sí, afegim també els col·laboradors des de la CAPTA,
correcte,
a nivell logístic, càterings... Tota aquesta gent que passa desapercebuda, però que sense ells tampoc no sortiria ha de sortir.
I després potser nota conscienciació que la gent s'ho passi molt bé, vull dir, són els 5 dies més esperats de l'any, que ho disfruti cutxal i que fins a l'últim minut amb totes les precaucions possibles i sobretot amb tot el màxim respecte amb els altres. Que, vull dir que les nits siguin tranquil·les, que tothom les pugui gaudir i tothom l'endemà pugui estar content i feliç de la nit que ha passat. Jo crec que és una miqueta també la conscienciació que volem fer.
Molt bé, doncs amb ganes ja de que comenci aquesta festa major. Descanseu també tot el que pugueu.
Bueno, potser el diumenge una miqueta,
diumenge,
però ja està.
Sí, sí.
No anireu a l'Arbós?
Jo personalment no puc perquè estic muntant la Rambla Nostra Senyora, o sigui, ni això.
Doncs això, descanseu, gaudiu molt, que no plogui gaire.
Exacte.
Gaire.
I bona festa major.
Igualment. Bona festa major.
Ens acomiadem amb la que heu dit que era la vostra cançó, la de Figaflaues, així ja ho deixem tot perfecte.
Fantàstic.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada
Després de mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no, que s'acabi. Que no, que s'acabi. I al voltant de francesos que van liar-la, que pen de la gent agafats de la mà, i em diu anem-nos a banyar. I l'aigua és salada,
l'aigua és salada,
i et veig tan dolça,
tan dolça,
i m'acosto a la teva galta, i ho dius tot amb la mirada. Que no s'acabi. S'acabi l'estiu. L'estiu. Sota la lluna, prendiendo sativa. Sobre la panxa m'hi poso una petxina i t'enyoro tant. Sé que s'està acabant. I allà
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15 del matí. A aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies, al flash informatiu del Penedès Gama Extra. Us parla Eric Ijarro. Un accident talla l'AP-7 a Subirats en sentit nord i provoca aturades d'11 quilòmetres des de la Granada. A les 9 del matí s'ha produït un accident a l'AP-7 en sentit nord a l'alçada entre els termes municipals de Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, provocant retencions de fins a 11 quilòmetres des de la Granada. Es recomana circular per vies alternatives com la C-32, que és de pagament, i la Nacional 340. El Forest Talks torna aquest divendres a la Rambla Nostra Senyora. La iniciativa de l'Associació de Comerciants Centre Vila serveix per treure al carrer les darreres ofertes de la temporada. El Forest Talks se celebrarà a la Rambla Nostra Senyora de 10 del matí a 9 del vespre de forma ininterrompuda. Hi haurà descomptes i promocions especials per tancar la temporada d'estiu, a més de música en viu i obsequis per les primeres compres. Els visitants de les obres del Vinzeum descobreixen la magnitud del nou projecte que encara no té data per la inauguració. Actualment, l'exposició permanent del museu està tancada. S'està treballant en el muntatge del nou museu, que està pendent encara de resoldre els litigis per l'adjudicació de la part audiovisual de la museïtzació. Mentrestant, es pot visitar l'exposició Alcem la Copa, una mostra que anuncia els continguts del nou museu i presenta el projecte museogràfic. Els dissabtes d'aquest estiu també es fan visites guiades al nou edifici. Amb la visita es pot intuir com serà el nou equipament, que encara no té una data per la seva inauguració. Acompanyats d'un membre de l'equip tècnic del museu, es dona a conèixer quin és el projecte museogràfic del museu, com s'està treballant i com han avançat els treballs al nou edifici, amb el mural de Pau Boada en un lloc preeminent del nou museu. La celebració de la Festa Major provoca algunes afectacions a la recollida de residus. Segons informa l'Ajuntament, el dia 30 d'agost, en ser festa local, no hi haurà l'habitual recollida de mobles i trastos vells de cada dimecres. Els avisos previs que s'hagin comunicat durant la setmana anterior s'acumularan pel proper dia que es donarà servei, que serà el 6 de setembre. Pel que fa al servei de recollida de residus, es demana la col·laboració del veïnat resident i els comerços de l'illa de vianants del centre perquè utilitzin els contenidors de recollida de residus més propers. Per reforçar el servei al centre, durant tota la Festa Major, s'habilita una nova bateria de residus al carrer General Prim número 18. En tot cas, poden deixar les escombraries davant del seu domicili un cop hagin finalitzat els actes que passin per davant de casa seva i sempre abans de la mitjanit. També hi ha un canvi en el servei de recollida de paper i cartró comercial, només pels establiments adherits. El dijous 31 d'agost no hi ha servei de recollida pels comerços. Sí que hi ha servei extraordinari de recollida pels bars i restaurants del centre entre adherits. El servei de recollida serà de les 5 de la tarda a 6:45, de manera que han de treure el cartró a 5:45. La Fundació La Caixa fa un donatiu de 6.000 euros per donar continuïtat al projecte d'Ampert. El donatiu es destinarà al servei de transport i acompanyament de pacients oncològics de l'Alt Penedès. L'acte va tenir lloc el passat dijous 10 d'agost a l'oficina Estor de Vilafranca i va comptar amb l'assistència de la sotsdirectora comercial, Eulàlia Vivó, i Joan Santacana i Joan Ríos, membre de la Junta d'Ampert. Ampert destinarà aquest import al Servei Diari de Transport i Acompanyament de Pacients Oncològics dels 27 municipis de l'Alt Penedès que han de rebre tractament de radioteràpia Alico.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Pallissa Ràfols, rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Ens agrada presumir de la terra. Ens agrada presumir del paisatge. Ens agrada presumir de les nostres vinyes. Ens agrada presumir dels nostres vins. Descobreix a Nadal l'autèntica essència d'una finca tradicionalment vitivinícola, on el cultiu ecològic i els processos artesanals s'han heretat generació rere generació fins a l'actualitat. Vine a Nadal i descobreix per què ens agrada presumir de tot allò que ens regala la natura. Reserves 3w.nadal.com. Telèfon 607 46 30 52. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Passen 6 minuts de 11:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, bon dia. Avui us parlarem d'una coproducció que farem amb el Mos Festival. L'Auditori Maria Rosa Juncosa acollirà l'estrena de la Penedès Film Orquestra, una nova formació del Penedès que té la voluntat d'oferir repertoris relacionats amb les bandes sonores originals de tots els temps amb la projecció d'escenes de pel·lícules. L'orquestra està capitanejada pel músic penedesenc Pere Gual, comptarà amb els instruments característics d'una orquestra sinfònica, però també amb una secció addicional d'instruments electrònics i de percussió per abastar el so de les bandes sonores més modernes i actuals. Un viatge de pel·lícula on col·laborarà l'actriu Laura Aubert. Com he dit, estaria enmarcat dins del Mos Festival, per tant ho podrem veure el diumenge 5 de novembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
I bé, si sou fidels oients de cada dijous al programa, ja sabreu que és el moment de parlar i de descobrir patrimoni i patrimoni penedesenc. I això ho fem de la mà del Josep Maria Feliu. Bon dia.
Bon dia.
I avui amb un acompanyant també, amb l'Eloi Miralles. Bon dia, Eloi.
Bon dia.
Aviam, què ens portes avui, Josep Maria?
Doncs avui justament enllacem, que ara estàvem escoltant aquesta música, que és la processó de Sant Bartomeu, que justament avui és el dia, i que en vam parlar la setmana passada, ens van parlar d'aquesta sardana, doncs comencem, perquè a més, la setmana passada ens van explicar que una de les coses que també diferenciava una mica Sitges, això ens ho confirmarà l'Eloi o no, és que la seva processó i la seva cercavila no comença amb elements de foc, sinó amb gegants. Llavors, justament, enllaçant amb el tema gegants, doncs avui portem l'Eloi, que en sap molt de gegants, i parlem una mica de tot aquest món dels gegants que dins d'aquest patrimoni, que són les festes o les festes majors, doncs són un altre dels elements que també destaquen i que ara l'Eloi ens explicarà exactament el per què. Llavors podem explicar d'on ve aquesta tradició, on la podem trobar.
Bé, faig una falca perquè si els gegants efectivament a Sitges obren la cercavila o la processó, i segurament a Vilafranca devia passar el mateix en temps medievals, perquè quan es van inventar els capgrossos era perquè, i inclús les cotonines, era perquè obrissin pas a la processó, de manera que aquests obrien pas als gegants, pràcticament, no? I no és una invenció, sinó que és un calc del que devia passar a les festes del Corpus medieval. Bé, la tradició dels gegants, d'on ve? Com tot moltes altres coses, es perden la llunyania del temps, però, per sort, diríem, tenim a Catalunya la dada més reculada, la data més reculada que es coneix en quant a la presència d'un gegant a la processó. És del 1424 i figura el llibre de les solemnitats de Barcelona i fa referència a l'entremès, que era conegut com el rei David amb l'ogiguant, que deien llavors, no? Això referent a la processó del Corpus. D'un any després, només un any, ja el trobem el mateix entremès a Tarragona, en 1425. Però, què passa? No és una antiguitat que puguem assegurar que fos Catalunya el bressol dels gegants, perquè només uns pocs anys després, el 1433, ja tenim documentat un gegant a Bèlgica, concretament a la ciutat d'Oudenaarde, 1433, i inclús 3 anys abans un drac a Ninove. De manera que amb la institució de la festa del Corpus, que ja havia sigut uns decennis abans, doncs la cosa es va anar revaloritzant i activant. Què passa per això? Que Catalunya és el rei David amb l'ogiguant. En canvi, el que és la zona per descomptat que Catalunya és el lloc de tot el món on hi ha una nòmina de gegants més elevada. Però molt propera a aquesta és la zona que diríem de Flandes-Valònia, que correspondria a Bèlgica, una part dels Països Baixos i una bona part del nord de França, que també en tenen molts. I què passa? Que a Catalunya hi havia l'entremès del rei David i, en canvi, aquesta part europea són tres els personatges que destaquen gairebé coetàniament. Un és Samsó, també un personatge bíblic, un altre és Sant Cristòfol, que està representat com un sant molt alt, amb el rei, amb el nen Jesús a les espatlles, i l'altre és el... Bueno, ara...
El rei David.
Samson... Goliat.
Goliat. No,
que precisament és el gegant que anava amb el rei David. Vull dir que amb això sí que coincidim. Però també hem de dir que aquest fenomen que veiem molt ben representat a Catalunya i també a la part doncs, del Benelux i del nord de França no és exclusiu. De manera que de gegants n'hem trobat documentats arreu del món. Avui dia podem assegurar que n'hi ha bastants més d'un centenar de països que en tenen. I no solament al continent europeu, sinó que també n'han documentat a l'Amèrica del Nord, a l'Amèrica del Sud, a la Central, a algunes parts d'Àfrica i també al continent asiàtic, que n'hi ha molts que tenen un sentit religiós al Japó, sobretot, però també a la Índia. I inclús jo vaig descobrir un gegant a l'illa de Papua Nova Guinea, que és molt curiós perquè és en un festival que fan a la ciutat de Goroka, es va presentar un gegant bastant rudimentari, amb una indumentària tota blanca, i una sèrie d'aborígens, d'indígenes, amb uns pals llargs que el fustigaven. Això volia dir que representava l'arribada de l'home blanc a la illa aquella i la gent del poble, la gent de les diferents tribus nacionals el feien fora. És un cas molt, molt curiós. Llavors, dintre de les àrees, ja hem citat Catalunya i Flandes, Valònia, una altra zona de la península ibèrica molt pròdiga amb gegants és Navarra. Però avui dia n'hi ha per tot arreu. A Portugal també, no cal dir-ho, sobretot a la part més del centre cap al nord, n'hi ha bastants. I a Europa n'hem documentat a Irlanda, Suècia, Anglaterra, a França ja ho hem dit, a Itàlia, a Sicília hi ha uns gegants de Pasqua molt peculiars que surten només per Setmana Santa i representen els apòstols. I un altre cas molt singular és el de la vall de Lungau a Àustria, la qual, on hi ha 12 pobles per sota de Salzburg que cada un té un Samson. No hi ha geganta. Només algun s'acompanya d'un pell de capgrossos molt peculiars, però cada poble té el seu Samson. Jo quan hi vaig anar la primera vegada, que devia ser el 1900, cap finals de segle, n'hi havia 10. Però a la segona vegada que vaig anar ja n'havien parit dos més, de manera que potser avui dia en tota la vall no queda cap poble que no tingui el seu gegant. I llavors altres zones doncs, on també s'han desenvolupat molt, per exemple el Quebec canadenc, que és la zona on es parla francès, doncs també hi ha hagut una florida espectacular des de 20 anys cap aquí. N'hi ha molts tant a Montreal com a la pròpia ciutat de Quebec. Hi ha un carnaval al Brasil, que és a Olinda, una ciutat que és patrimoni immaterial de la humanitat, que potser hi ha diversos constructors que en qüestió de 20 anys potser n'han construït cap a 500. Cada família té el seu gegant, o moltes de les famílies. Jo he vist cases molt humils en aquella ciutat, que, per exemple, amb un menjador que tindria les dimensions més o menys de la sala aquesta on ens trobem, hi ha un racó destinat al gegant que pràcticament presideix l'estança, no? Coses molt curioses, i gent que viu d'una manera molt humil s'han gastat diners per tenir el seu propi gegant. Però, ja dic, són circumstàncies molt, molt especials que trobem com a anècdota anant per aquests països a la recerca de gegants.
Jo, si ens centrem en Europa, sí que podríem dir que, tot i que ja estem parlat d'aquests que documentem al segle XV, podria ser que fos una tradició anterior que en algun moment Corpus se l'apropia i continuen fent arribar on estem ara.
Efectivament, com que aquesta, dèiem, que és la data més antiga que s'ha trobat, no podem dir que no fossin anteriors, no? Els gegants a Catalunya com molts altres elements de la processó, entre elles el bestiari, eren patrimoni dels gremis. Després a Vilafranca, per exemple, s'ho van apropiar les confraries, però confraries i gremis, amb les seves peculiaritats diferents, eren pràcticament la mateixa cosa, no? Llavors, què passava? Que durant molt temps hi devia haver aquest David que acompanyava, aquest jugoliat que acompanyava l'entremès del rei David, però no en van tenir prou. Llavors, inicialment, també és molt probable que aquests gegants, o més que probable, que aquests gegants fossin homes dalt de xanques, vestits amb una túnica llarga, i que, però a la llarga els hi va agradar més, doncs, que fos una cosa que inclús a la canalla i a la gent gran els hi pogués agradar més, i van construir els caps. Però no en van tenir prou, com deia, amb el rei David, sinó que van voler fer representacions de tipus gremial, no? Uns que representessin un pagès o un noble, i sobretot les races del món. Les parts del món, que llavors només eren quatre, perquè Oceania no es considerava encara. Sí, sabien que hi havia una illa molt gran que es deia Austràlia, però no. Llavors hi havia les races, les parts del món, que això encara avui dia ho veiem, per exemple, a Reus, i ho veiem també a Toledo i a Burgos i a molts llocs de la península, fins que la cosa es va anar diversificant. També hem de parlar de l'introducció de la geganta, que la geganta no apareix a Vilafranca fins a la crònica de la canonització de Sant Ramon de Penyafort el 1601, i a altres llocs de Catalunya molt pocs anys abans, de manera que hi devia haver un parell de segles com a mínim que només hi havia el gegant sol, no? I llavors, doncs, el que es va popularitzar molt va ser representar personatges reials o nobles i també moros, no? A Vilafranca tenim el cas curiós que els gegants antigament representaven, ja des dels versos de l'apotecari i Comelles, el rei gegant Ferragut amb la seva muller. El nom de l'Hisenda és modern, és una invenció de crec que de primers del segle XX. Però jo sóc Ferragut esforçat que fas tremolar el món. Això és el rei moro que va lluitar contra el nebot de Carlemany, Rotllà, a la batalla de Roncesvalles. I com aquest cas personal de Vilafranca, doncs hi ha gegants moros extesos per la geografia catalana, i també gegants nobles o reis n'hi ha per tot. Llavors, si ens hem de centrar ja en Vilafranca, no es descarta la possibilitat de que abans del 1600 ja existís el gegant. Hi ha aquella història que diu que el gegant portava l'antic coltell del rei Pere el Gran, però això és una cosa que, segons l'historiador amic Jordi Vidal, no és gaire demostrable, però bueno, que està bé de poder-ho explicar. I, doncs ja et dic, que el 1601 ja tenim la geganta incorporada. Durant més de 200 anys, cap a 300, devien ser personatges de simbologia arabesca, moruna. Llavors, les notícies ens parlen de que un escultor de Sitges, un tal Cinto, va construir uns nous gegants cap a finals del XIX, que són probablement els que van perdurar fins a la guerra incivil del 36-39. Els gegants no es van perdre a Vilafranca, però sí que, a partir de després de la guerra, es va donar el cas que l'any 1940 el Ferragut va caure. I llavors el cap deteriorat es va portar al taller L'Ingenio de Barcelona, en el qual hi treballava un escultor del modernisme bastant acreditat. No és de les primeres figures com Clarà o Llimona, però sí que dels de segona fila, un dels que excel·lien, que era nascut a Vilafranca, en Lambert Escaler. Com que en aquella època Lambert Escaler treballava a l'Ingenio, que el regentava el Delfí Homs, que l'havia comprat el pare Escaler, que va ser un sastre que havia estat a Vilafranca, i per això el Lambert va néixer aquí, doncs hem de creure en la possibilitat, no remota, sinó bastant real, de que el cap del gegant que tenim actualment fos obrat pel Lambert Escaler. Això, llavors el 41 es va estrenar aquest cap nou, i del vell que devia anar a parar d'inquiet no se n'ha sabut mai més res. No va tornar. Un cas similar va passar amb la geganta, amb l'Elisenda, quan va caure l'any 60, i a diferència del gegant, aquesta no es va perdre. Però al portar-la una altra vegada a l'Ingenio, allà l'escultor que tenien aleshores no devia ser de la categoria de la merda, és que li va tornar una geganta que va ser la riota de molts vilafranquins, va generar inclús comentaris a la premsa que no va agradar. A més, li van col·locar una mena d'indumentària, una espècie de merinyac ample que li donava una amplada de cintura cap avall que era una mica en desús, no? I no va agradar, de manera que només va sortir l'any 61. L'alcalde de l'època va dir que no podia ser i que s'havia de tornar als orígens, i per sort sembla del tot possible que el Joan Albornà, un guixaire, però que també havia fet, tenia unes certes dots d'escultor, perquè havia fet diorames pel museu i molts pessebres, doncs va agafar el cap antic de la geganta, en va treure motlla, va arreglar tot el que va poder i va donar la fesonomia de la geganta que tenim actualment. I aquesta ja va sortir l'any 62, nova de trinca, de manera que aquella del 61, un any i prou. I aquests són els que tenim ara. Vull dir, un que seria del 41, el cap, i un altre, la geganta del 62. Elements antics, doncs hi ha unes mans nerviudes del gegant que són una preciositat, ja no n'he vist cap en tot Catalunya tan ben fetes com les del nostre gegant, i probablement també alguna part de l'estructura, o també podria ser del segle XIX, de l'època del cinto de Sitges, però són coses que jo no hi entenc per poder-ho determinar, i algú amb més criteri potser algun dia ho podrà esbrinar, no? No sé, què més...
Això és referència a aquestes parts més físiques, però l'altra que també hem vist és que des de... Hi ha alguna fotografia o dibuix on es veuen gegants vestits d'àrabs?
Sí, és clar, hi ha la foto famosa del 3 de 7 net amb el trac davant i els gegants una banda i banda, que ens demostren d'una manera fefaent que els gegants eren moros, no?
I a partir d'aquí veiem com fins a la...
Llavors, què va passar? No se sap quan, algú va voler innovar, i durant uns anys els gegants van anar vestits de senyors del Renaixement o de nobles catalans de l'edat medieval, també, fins que a l'època de la dictadura dels anys 20, que va precedir a la proclamació de la Segona República, l'alcalde de Vilafranca actual, Joan Álvarez de Cisternes, va anar de visita a l'actual Palau de la Generalitat, que llavors no existia, la Generalitat estava abolida, devia ser una diputació, vés a saber, una mancomunitat, vés a saber què, i va veure les pintures murals que hi ha al Saló de Sant Jordi, que una de les quals representa la rebuda dels reis catòlicos a Cristòfor Colom tornant de les Amèriques. I l'alcalde Álvarez li va agradar aquella imatge, i quan va arribar a Vilafranca va contactar amb la... sembla que era Dolors Via, una modista, germana de mossèn Via, que era un arqueòleg famós que vam tenir aquí, i li va dir, vull uns vestits pels gegants com aquests, no? Devia portar la foto en qüestió, li va dir que s'ho anés a mirar i devien prendre els apunts necessaris, fins al punt, doncs, que des de llavors, i només des de llavors, els gegants de Vilafranca han estat monàrquics i no ho ha canviat ningú a hores d'ara, no? Que potser fora l'hora també, oi, no? De manera, llavors algú devia encarregar algun ferrer o alguna persona amb manetes i amb un cert gust artístic, van encomanar les corones reials, que no sabem tampoc qui les devia fer. Aquests gegants, per sort, de finals dels anys que van precedir la guerra, no es van perdre com en altres ciutats que havia el foc els va cremar o els mateixos bombardejos o d'això, i aquí es van conservar, però amb les peculiaritats que he explicat abans dels canvis que hi ha hagut, no?
I aquest vestuari seria el del vestit blau de la geganta o el que va venir després a Rosat?
Probablement fora encara la capa blava de la geganta.
I ella
fora,
que duia un vel.
Fora d'aquella època, amb uns vels que duien. Sí, sí, sí.
I per tant, després de la guerra, quan ja van agafar els vestits aquells que era Rosat, i que van durar fins ara fa...
Jo enyoro la capa blava que havia vist de petit. Vull dir, inclús quan el meu gran amic Amadeu Ferrer va fer els vestits nous, dir, llàstima que no n'haguessin pelat perquè t'hauria pogut convèncer de... Però bueno, som molt bonics també. Però el que sí és cert és que aquell blau destacava enfront al gegant, en canvi el que hi va haver durant molts anys, que eren roses i carmins i vermellosos, doncs era tot massa conjuntat, no? En canvi, el blau aquell era una capa bonica. També és cert que avui dia no hi ha el tipus de robes adomassades que hi havia llavors amb estoc, no? Però bueno, quan tornem a veure'ns ja en tornem a parlar.
I a banda d'això, també els gegants de Vilafranca, almenys des del segle XX, també han tingut reproduccions en petit.
Sí, sí, sí.
Això demostra la seva popularitat, de fet.
Sí, sí, sí. Bueno, precisament no em vull penjar cap medalla, però nosaltres, a la família, l'any 95, degut a que el meu fill Jordi tenia gran afició als gegants, vam estrenar uns gegants que els va fer un dels escultors de primera fila que hi havia llavors a Catalunya, que era el Manel Casserres de Solsona, però, esclar, no va venir aquí a veure-lo exactament. Va fer-ho a través de fotografies, i no és que s'assemblin molt, però sí que els recorden. I a més vaig voler que fossin una mica doncs, com una simbiosi de la indumentària que duien llavors a finals del segle passat, amb la que hi havia hagut a primers de segle, quan eren nobles, no? De manera que no, els nostres, els de casa, no porten corones. També és cert que aquests nostres van figurar durant uns anys a la festa major infantil, però se'ns havien anticipat de molts anys abans, dels anys 50, els de Cal Cervera, que encara avui dia són vigents, fins que ja a primers de segle van crear el Manel Casserres de Solsona, va crear els gegants petits que surten actualment a la Festa Major dels Petits.
Doncs ja és gairebé l'hora d'acabar, però ens ha servit per introduir aquestes peces que a partir del dimarts ens sortiran per Vilafranca i que són, evidentment, les que destaquen per damunt de tot el seguici i han conegut una mica la seva història amb l'Eloi. Per tant, ja, ara tornem ja després de la Festa Major, amb l'últim programa, i per tant, doncs res, bona Festa Major.
Exacte, moltes gràcies a tots dos i molt bona Festa Major. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.